Festa, festa.
Cultura popular i tradicional a la ràdio.
Avui al Festa Festa volem parlar d'una mostra del patrimoni immaterial que tindrà lloc a Barcelona el mes de gener. També volem presentar-vos un nou compact disc dedicat al mestre Enric Morera. Tenim moltíssimes seccions, però pot ser que tinguem sorolls estranys, sorolls invasors. Perquè no sabem exactament el per què, avui, que és un dimecres al vespre, que estem aquí en un pis al costat del barri de Gràcia de Barcelona, hi ha hagut algú que se li ha acudit posar un helicòpter a sobre nostre i ens està empipant d'una manera sobirana i no ens deixa aconseguir un so de prou qualitat, potser, que és el que us mereixeu tots vosaltres. En tot cas, nosaltres volem reivindicar des d'aquí baix que no som terroristes, que no som anarquistes, si més no la majoria. Ara, tampoc no podem assegurar que com continuïn tocant-nos els nassos com ho estan fent, vés a saber què acabarem sent tots plegats. Bon dia, senyor Carbó, què tal, com està?
Doncs
què?
Bé, aquí escoltant l'helicòpter que ens sobrevola i intentant fer un nou programa, què li sembla?
Que el farem i que el tirarem endavant, i encara que m'ennuegui com estic ennuegant ara, que això no és culpa de l'helicòpter, eh? Què tenim avui? Tenim una salutació d'entrada molt carinyosa i molt efusiva per totes les emissores que ens estan sintonitzant.
Que aquestes són FEM Girona Ràdio, Ràdio Bellpuig, Ràdio Cassà de Cassà de la Selva, Ràdio La Vall de les Preses, Ràdio Municipal de Terrassa, Ràdio Palau de Palau Solità i Plegamans, Ràdio Vallromanes i Ràdio Calella. I esperem que algun dia no les puguem dir de la quantitat que serem.
Bueno, les direm, però les direm més de pressa.
O les direm un cop al mes.
Tindrem una falca.
Un cop al mes.
Exacte, tindrem una falca preparada i direm, ara els deixem una falca de les emissores. I ja està, i que vagin fent, eh? Doncs vinga, doncs això és el que volíem dir d'entrada. Després volem dir que avui aquest programa quedarà penjat en la web del festafesta.net el divendres 30 d'octubre de 2015, perquè hi ha qui l'escoltarà el diumenge dia 1 o el dilluns dia 2. Per tant, hi hauran coses que direm sobre la castanyada que ja hauran passat.
Ja estaran païts.
Però ja estan païts els panellets i les castanyes i els boniatos, però vaja, clar, no podem fer-ho així a la mida de tot, però clar, no. És que en un cap de setmana com aquest, tan assenyalat, doncs, evidentment, no en volem parlar. Encara la setmana que ve en seguirem parlant, perquè vostè té una columna preparada per la setmana que ve.
Sí, senyor.
No? Doncs serà la setmana que ve, perquè aquesta setmana tenim moltes altres coses, i entre elles tenim una secció que sempre ens visita a cavall d'un mes a l'altre. És la secció que es diu Paraules de Festa i que ens prepara el nostre benvolgut Octavio Mucano, que és el president de l'Associació Catalana d'Scrabble.
Internacional.
Internacional.
D'Scrabble en català.
En català. Doncs ell el vam conèixer ara fa uns anys a Sant Andreu, que vam fer un programa tot allà jugant a Scrabble i vam estar, ens ho vam passar molt bé, i va dir, jo voldria fer una secció pel vostre programa que parlés de les festes i després que agafés les paraules més significatives i les combinés i jugués com juguem amb l'Scrabble.
Van així, no? Això.
Van així, això, no?
Vol dir que no li vam dir nosaltres, escolta, mira cap aquí.
Poder sí, és igual. Sigui com sigui, tenim una secció mensual que es diu Paraules de Festa i que en el cas del mes de novembre del 2015 diu així.
Fes de festa.
Paraules de Festa. Amb Octavian Mucano.
Novembre. De Tots Sants a Sant Andreu, vent i pluja, fred i neu. Malgrat aninxar-nos a la tardor, per una gran part del Principat, aquesta previsió meteo sembla exageradament dràstica. A recer de les inclemències del temps, jugarem amb el reguitzell de paraules de festes següents. Artesans, castanyes, capgròs, codonyat, estiuet, malvasia, misteles, moniatos, ofrenes, panellet, perdius, torredó. Enguany Tots Sants s'esdevé diumenge. La festa plega molts vessants, des de la religiós i canònic al pagà amb arrels cèltiques. La festa dels morts es sent incorporada molt més tard, al segle X, passant pel costat gastronòmic de la castanyada amb sabors de panellets, moniatos i castanyes i rossada de moscatell, mistela o malvasia. No revegen les fires relacionades com a calaf amb mostres de fruits de tardor, codonyat, vi novell i concurs de torradors de castanyes. També n'és ben famosa la rifa de panellets de Reus. Del 7 al 10 de novembre, a Balaguer, tenen lloc les festes del Sant Crist. El motiu és una talla de fusta conservada al santuari de Balaguer, considerada la primera que es va fer després de la mort de Jesucrist, tot i que les actuacions abracen un ventall molt més ample. Ofrenes florals, processó al santuari, gegants, capgrossos, castell de focs, sardanes, coca de recapte i concurs de pesca. 10 dies després de Tots Sants, seguint el cicle ritual dels difunts, se celebra Sant Martí, acumulador de diversos atributs, causant del sobtat estiuet, psicopomp o guiador de les ànimes a la regna del més enllà, primer sant sense haver sigut màrtir i patró de nombroses localitats com Altafulla o Calonge, on s'hi fa la festa major amb castellers, diables, bastoners i gegants. També s'hi organitzen fires, un bon exemple sent-ne la de la Perdiu de Vilanova de Meià, on, tal com suggereix el nom, s'exposa i ofereix aviram de tota mena, junt amb productes artesans, a part concerts, concursos i exhibicions. Novembre presenta una disposició cíclica, ja que finalitza amb una data igual d'assenyalada com comença, amb les festes de Sant Andreu, competidor directe de Sant Pere pel patronat dels pescadors. Sant Andreu és motiu de celebració a molts pobles de Catalunya. Sense sortir de Barcelona, a Sant Andreu de Palomar es festiva durant 2 setmanes la Festa Major. S'hi succeeixen no menys de 56 pàgines d'actuacions, talment el fulletó publicat per l'ocasió. També a Sant Andreu de Llavaneres és el moment de celebrar la Festa Major. Les fires també hi sovintegen, perquè si ens desplacem més cap al nord, a Torroella de Montgrí i Organyà, trobarem per la mateixa data fires de Sant Andreu, on l'agricultura i la ramaderia estan en primer pla, alhora que mostres de productes artesans, demostracions d'oficis tradicionals, concerts i concursos. Hem volgut variar una mica els termes escollits per als escrables autumnals, amb els resultats que ara enumerarem. Tornen a guanyar, numèricament, per la idiosincràtica estructura lexical, els escrables únics, mots sense cap anagrama: capgròs, collonyat, estiuet, malvasia, panellet i torrador. Amb una combinació trobem castanyes, escanyats, misteles, telèssim, del verb telar, i moniatus, amb un espectacular anisòtum, terme que defineix la ramificació en què les branques germanes no són iguals. Ofrenes totalitza 6 combinacions. Ensofre, d'ensofrar, foneres, depressions en el fons del mar, forense, sofrene, del verb sofrenar, donar una forta estrabada a les regnes d'un cavall, i òrfanes. Amb una variant més, perdius dona, de puris, prediu, pruïdes, del verb pruir, femení plural del participi, pudires, del verb pudir, segona persona del singular de l'indicatiu passat, repudis, i urpides, del verb urpir, urpejar, femení plural del participi. En fi, els artesans fan honor al seu nom i n'ofereixen 12 productes. 2 noms més: arsenats, sal de l'àcid arsènic, i tenassà, conjunt de tenasses o claps de terra empedreïda, 2 adjectius, arnesats, proveït d'arnès, i enressat, que té el mateix preu, i una munió de formes verbals: assentar, enresats, retassen, de retar, caçar rates o fallar un motor d'explosió, ressenat, de ressenar, manera de restaurar un objecte daurat, s'estaran, de s'estar, fer migdia del bestiar, Tarassen, de tarar, causar una tara o determinar la tara d'una mercaderia, i tensaràs.
Festa, festa!
I ara d'aquí uns minuts tindrem el reportatge aquest del que ens parlarà avui el senyor Carbó, que ha entrevistat. A qui ha entrevistat avui, senyor Carbó?
Francesc Fabregat.
Ah, que és el director de Cultura
Popular de l'Ajuntament de Barcelona.
De l'ICUP, de l'Institut de Cultura de Barcelona. I ens parlarà d'aquest Som Cultura Popular, aquesta mostra del patrimoni immaterial de Barcelona que tindrà lloc el mes de gener, no?
Sí.
Tot això s'ha d'aquí un moment, per això, perquè abans el que volem és presentar aquest nou compact disc, doble compact disc, que ens ha arribat, que ens arriba, doncs, que es diu La dansa dels modernistes. Enric Morera és el subtítol. Per què? Perquè tota la música que hi ha enregistrada és a fruit d'aquest gran compositor barceloní del que enguany es commemoren els 150 anys del seu naixement. I en tot cas, clar, Enric Morera doncs va escriure moltes peces, sobretot sardanes, però també moltes obres líriques, també algunes peces que van sortir d'aquestes obres líriques que després es van convertir també en sardanes o en cançons. En definitiva, tenim doncs dos compact discos. El primer, que és el del que ens ocuparem més avui, és de sardanes, una selecció de 15 sardanes seves de les diferents èpoques, i de les quals ara mateix n'escoltarem una i després n'escoltarem més. I el segon compact és un enregistraments històrics, inclou enregistraments històrics on hi ha coses, enregistraments de la Copla de Festival de Parada del 1908, o de l'Orfeu Català també de fa molts i molts i molts anys, o també de cantants amb orquestra, o també inclús rotlles de pianola, senyor Garó, vull dir que està molt bé.
Com ho ha dit, això?
Rotlles de pianola.
Expliqui una mica què és això.
Saps què és aquelles rotlles? Jo ho he vist, però tampoc és difícil d'explicar, que es anava donant voltes a un rotlle i pels forats es movien les tecles que calia moure i el piano tocava sol.
Que era com una targeta perforada, per dir-ho, però amb un rotlle.
Exactament. Doncs tot això està en el segon disc. Avui ens ocuparem del primer. El segon hem de dir que no està massa ben explicat tot plegat, ho has d'anar deduint i ja en parlarem després, però el primer disc doncs inclou aquestes 15 sardanes, i la primera que us convidem a escoltar és precisament la primera que va escriure el mestre Enric Morera. És una sardana que es diu Enyorança, i és, com dèiem, la primera sardana de l'autor. La va escriure a Madrid, concretament enyorat de la seva terra i desenganyat d'unes promeses teatrals que no es complien i d'un èxit que no arribava, perquè doncs Morera va tenir molt d'èxit, però també va costar que arribés. Les coses,
sí,
tal com siguin,
per exemple, va anar a Madrid.
Sí, va anar a Madrid també.
Va fer fortuna.
Suposo que sí, vull dir, ara no em faci parlar específicament de la seva carrera, però ell va tenir molts mestres, també va estar a Argentina i també va estar a Europa, en diversos indrets, i vull dir, va estar estudiant moltíssim i després doncs es va fincar aquí, i també va ser una persona que va lluitar moltíssim per la música popular, sobretot, no? Ella, els seus referents eren Claver, eren Pep Ventura, eren aquests compositors doncs que van arribar al poble, i això queda molt reflectit en moltes coses del llibre també, i del llibret del doble compendis, on s'explica tot plegat, no? Ara, si li sembla, escoltem aquesta enyorança, que té més amb una peculiaritat, que és que l'introit està escrit en l'original del mestre Morera. Hi ha un introit del Flabiol escrit, potser perquè era la primera, i també és un introit que no és ben bé l'introit tradicional, sinó que hi ha alguna variació, com vostè podrà comprovar tot seguit. És del mestre Enric Morera, la primera sardana que va escriure enyorança amb la Copla Sant Jordi, Ciutat de Barcelona, i dirigida per al seu titular, Marcel Sabatí. Escoltem-la.
Thank you.
Acabem d'escoltar la sardana Enyorança, la primera que va escriure el mestre Enric Morera, a càrrec de la Cobla Sant Jordi Ciutat de Barcelona i amb Marcel Sabater com a director. Aquesta sardana pertany a aquest nou compact disc, el doble compact disc La dansa dels modernistes, que us estem presentant avui al Festa Festa. Un Festa Festa que continua ara mateix amb el reportatge que us anunciàvem abans.
Del 21 al 24 de gener tenim una cita a Sant Andreu, al recinte de la Fabra Coats, perquè allà s'hi celebrarà Som Cultura Popular, mostra del patrimoni immaterial de Barcelona. I per parlar-nos de tot això, hem contactat amb Francesc Fabregat, director de Cultura Popular i Tradicional de l'Ajuntament de Barcelona i un dels impulsors d'aquesta proposta, que ens esbrinarà i ens definirà exactament què és.
La mostra del patrimoni immaterial a Barcelona que preparem perquè es faci el proper gener, el cap de setmana del 21 al 24 de gener, que serà als espais de Sant Andreu de Fabricoa, vol ser i és una convocatòria oberta a les entitats i associacions de la cultura popular i al món acadèmic, als investigadors, al món de l'antropologia i l'etnologia.
Pel que veiem, la convocatòria és àmplia, però també volem saber quin abast té.
Aquesta convocatòria oberta a totes les entitats i a tots els investigadors de la nostra cultura catalana té, per tant, una vocació tant d'entitats de Ciutat de Barcelona com d'aquelles d'àmbit nacional.
Recordem que la mostra es celebra del 21 al 24 de gener. Encara queden dies, però en quin moment ens trobem ara de la mostra?
Aquesta mostra, en aquest moment, es troba en fase de convocatòria oberta a tothom. La vam començar el 15 d'octubre i la mantindrem fins al 2 de novembre. Dies en què la gent pot presentar propostes que poden ser de tota mena i de tot tipus.
Tot plegat és molt interessant, aquesta mostra que se celebrarà, recordem, a la Fabra Coats i que porta per nom Som Cultura Popular. Per això li vam preguntar a Francesc Fabregat com s'estructura la mostra.
Hem definit 15 àmbits, 15 espais possibles on agrupar les propostes i que en si mateixos pot ser cada un d'ells interessant.
Dels 15 àmbits en què s'estructura Som Cultura Popular, mostra del patrimoni immaterial a Barcelona, ens ha cridat molt i molt l'atenció el que du per nom Museu Nòmada.
El primer i el central, i que és el que va inspirar la mostra, és el Museu Nòmada. Museu Nòmada, entenem, aquelles exposicions divulgatives que hem anat realitzant juntament amb entitats des del Servei de Cultura Popular de l'Ajuntament de Barcelona i el Museu Etnològic, que són exposicions que tenen vocació de voltar per aquells espais, a vegades humils, que tenen les entitats de tot el territori de països catalans i que al voltant d'elles dona peu a que s'organitzi una setmana dedicada al tema, unes xerrades, uns debats. Doncs aquest serà l'eix central, en tenim al voltant d'una vintena d'exposicions. També comptem amb aquelles que les entitats proposin.
Però a més del Museu Nòmada, la mostra s'articula amb altres àmbits, com per exemple l'espai de les pantalles, un espai dedicat a la cultura popular i a l'escola, una de mostra d'entitats, una mostra editorial de publicacions de cultura popular, una fira de productes festers, una fira de joguines, un espai per fer actuacions, l'espai gastronòmic, un torneig esportiu, l'espai de les assemblees i gestió per entitats, espais de debats i presentacions, un espai per viquipedistes i un espai on també hi som els mitjans que ens dediquem a la cultura popular.
I tot això és al costat d'uns platós de ràdio i televisió, de la ràdio d'aquesta mateixa emissora Festa Festa, que emetrà els dies de la mostra tot allò que tingui interès per ser escoltat des dels oients de casa seva, des de a través del sistema de streaming d'internet, i a la vegada el programa que col·laborem sempre de l'Audeix la Festa, el programa de la xarxa de televisions comarcals, locals.
De tots els àmbits ens ha cridat l'atenció, doncs, aquest espai 2.0, la trobada de viquipedistes. I en Francesc Fabregat ens explica el per què.
I parlem de tecnologia i parlem d'internet, doncs també aprofitarem per fer una trobada de viquipedistes. A Barcelona s'està fent tota una campanya perquè no hi hagi entitat, gegant, figura o festa que no estigui reflexada en la Wikipedia catalana.
Quan disposarem d'un programa definitiu d'aquesta mostra Som Cultura Popular?
Està en fase de que les entitats i les persones interessades presentin propostes. En funció d'aquestes propostes farem el programa, que és el que espero veure després, cap allà al desembre, que ho vam presentar públicament.
Com els grups o qui estigui interessat pot fer arribar les propostes per participar a Som Cultura Popular?
Doncs tothom que vulgui presentar la proposta ho té fàcil. Per un cantó entra a la web barcelona.cat/culturapopular, on allà trobarà el full d'inscripció, i aquest full d'inscripció directament amb la proposta que es presenta presenti s'arriba, i qui no, doncs ens faci un correu electrònic en el mail culturapopularbcn@gmail.com, repetim, que és el ben fàcil, però és culturapopularbcn@gmail.com. I això és des d'ara, des de que sentim la locució fins al 22 de novembre, que esperem cloure el període de propostes.
Doncs així ho farem. Recordem, estem parlant de Som Cultura Popular, mostra del patrimoni immaterial a Barcelona, que es celebrarà del 21 al 24 de gener a Sant Andreu, al recinte de la Fabra Coats i a espais adjacents. Una proposta de la que nosaltres des del Festa Festa, a part de que hi participarem, hi estarem molt i molt atents per presentar-vos puntualment el programa definitiu. Volem agrair a Francesc Fabregat que hagi atès els micros del Festa Festa. Fins la propera.
Això serà gros, senyor Grubó.
I tant.
Això serà gros perquè hi haurà moltes coses, serà un cap de setmana d'allò tan intens, a més, com els grans esdeveniments, amb els dies especials per als professionals.
I nosaltres hi serem allà.
Hi serem, perquè farem la Trati Ràdio TV. Amb els companys del Gaudeix la Festa i tota la història, farem allà una cosa que serà, encara no sabem ben bé el què.
Sí, farem però... el Gaudeix el Festa Festa, que serà la
Gaudeix
conjunció...
Gaudeix el Festa Festa,
miri!
Que bé que li ha quedat,
sí, serà la conjunció del programa de tele i del nostre de ràdio, això serà la bomba.
Ara me n'estic recordant, ara que veig que venen els castells, me n'estic recordant d'aquell primer 4 de 9 net que vam fer... per Sant Narcís, els Minyons de Terrassa, fa molts anys.
Sí, va portar, una certa polèmica.
I unes declaracions que hi havia d'algú de Valls, un senyor gran de Valls, que es queixava de que quina llàstima que no havien pogut viure un castell així perquè el feien el mateix dia que es feia la Diada de Santa Úrsula. Doncs ara ja s'hi han acostumat, suposo, perquè això passa cada vegada. I aquest any hem viscut un Santa Úrsula, una colla vella que ha fet de tot, llàstima el Pilar al final, que no va ser el de 8, va ser el de 7, però que van fer el castell de 10 per primera vegada allà a la seva plaça, i dels Minyons, que han fet virgueries també amb el seu tercer 3 de 10 descarregat a Sant Narcís. Vull dir que, escolti, com passen els anys i com va evolucionant tot i com ens ho va explicant sempre aquí al Festa Festa en Carles Esteve.
Festa Festa,
crònica castellera amb Carles Esteve.
Hola amics del Festa Festa, la notícia de la setmana sens dubte són les dues grans actuacions castelleres que van tindre lloc o passar cap de setmana, amb la colla dels Minyons de Terrassa assolint descarregar per tercer cop aquesta temporada el 3 de 10 en forn i manilles, i ho van fer en aquest cas a Girona, on ara s'han adjudicat la seva millor diada històrica. 3 de 10 descarregat, a més de completar el 5 de 9, el 2 de 9 i també el Pilar de 8. A més, van fer el seu primer intent històric de Torre de 8 sense folre, no els va sortir, però això sí, van poder completar els 4 castells d'aquest pòquer de gamma extra que ara figura com la millor diada dels Minyons. I a Valls, el mateix dia, en aquest cas a Sant Úrsula, la colla vella Xiquets de Valls també va fer una de les millors actuacions de l'era moderna. Tan sols es va mancar completar-ho amb un pilar gros com el Pilar de 8. L'actuació rodona amb un 3 de 10 carregat de sortida. Després van completar el tercer 4 de 9 sense folre de la temporada i a més van aconseguir carregar el 2 de 8 net. Una colla vella Xiquets de Valls que, degut a les caigudes, van haver renunciant des d'aquest pilar de 8 i van acabar completant el pilar de 7. Sens dubte, la notícia setmana és el bon estat de forma de la colla vella i també dels Minyons de Terrassa. I parlem ara de les novetats del baròmetre, dues en què passar cap de setmana, tot i les grans actuacions que es van registrar, doncs sols dues novetats, i per part de dues colles diferents a les que comentàvem. D'entrada, la colla dels Capgrossos de Mataró, que actualitzen el seu marcador, ara sí, ja amb el 3 de 9, el primer de la temporada, ho van fer a Girona, on van descarregar més també el 4 de 9 que ja tenien en el seu haver. Primer 3 de 9, doncs, per tant, dels de Mataró, novetat aquesta setmana, el baròmetre casteller per part dels mataronits. I també novetat amb un altre 3, en aquest cas el 3 de 8, per part dels castellers de Terrassa, que el dissabte completaven aquest castell a Reus. Fins ara havien fet la Torre Seca com a millor castell. Se noten, doncs, el primer castell de 8 pisos, els de la camisa blau turquesa, el 3 de 8. Són les dues novetats que presenta el baròmetre aquesta setmana.
Moltes gràcies, Carles Esteve. Seguim aquest baròmetre casteller.cat, aquesta web on ja trobem tota la informació castellera i també els castells més importants. Ara seguim, senyor Carbó, què tenim?
Home, ara ens arriba el Víctor Pàmies amb les dites i refranys, i avui és una que jo penso que és molt adequada que vostè reflexioni sobre ella. Què diu? Brams d'asa...
Vostè veu la paraula d'asa i ja té ganes de sofar-me a mi, però això no, no va per mi, això.
Això s'ho fa vostè. Brams d'asa no arriben al cel. Jo mai li diria una cosa així.
No, i a més, escolti, perquè veurà que no té res a veure.
Fes ta festa.
Dites i refranys. Amb Víctor Pàmies.
Brams d'asa no arriben al cel. Recomana de no fer cas dels despropòsits, de no fer cas a qui no té raó. En definitiva, que els raonaments dels ignorants no són presos en consideració per qui sap més que ells. Per això de vegades completem la dita així: bram d'asa no puja al cel, i si hi puja, no posa arrel. Jo sempre l'he sentit emparentada amb aquella altra dita que diu que no ofèn qui vol, sinó qui pot. I com ho podem relacionar amb el procés que estem vivint? Doncs que hem de seguir fent la nostra feina, ben feta, sense pressa, però sense aturar-nos, i que vagin dient despropòsits, des de l'amenaça i la por, que ells mateixos, quan obren la boca, es desqualifiquen. Brams d'asa no arriben al cel.
Veu com no té res a veure, senyor Garbó, perquè parla d'això de que no ho fem qui pot, sinó qui vol. Ai, no al revés, qui vol, sinó qui pot.
Ah, sí, sí, però...
I clar, no té res a veure, vostè se'm volia carregar a mi la història, però avui no quadra la cosa.
Brams d'asa no arriben al cel,
Efectivament, no arriben al cel. I ell sempre ho lliga amb això del procés i del plegat. Home, brams d'asa no arriben al cel, però els helicòpteros sí que estan al cel i arriben aquí baix i fan la guitza, eh? Això sí que ho tenim.
Continuem.
Continuem amb un tema musical d'aquest nou compactís, que es diu Davant la Verge. És una sardana extremadament preciosa del mestre Enric Morera, que a mi em complau, que m'agrada moltíssim, és brutal, i que la sentirem en una versió,
doncs
sí, òbviament, de la Cobla Sant Jordi.
Li puc explicar dues coses d'aquesta sardana.
Ah, sí?
Una
sap
que
coses,
forma,
vostè?
Sí, una que forma part fa molts anys. No, que ja no es paga autors d'aquesta.
Ja no, fa molts anys. Que no.
Doncs fa molts anys que forma part de la banda sonora del Passebre Vivent de la Torre del Suro, que ja comença a escalfar motors.
Això,
ja,
també,
aquí
també,
hem fet
també,
la falca.
Ja parlem de fer Passebre, aviat. Sí, 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 sí.
I dos, que Morera deia que els curs d'aquesta sardana representen el patiment d'una noia per un amor no correspost.
Cam.
I després, que els llargs, la pau, és la pau que ella, aquesta noia, troba davant la Mare de Déu d'una ermita mentre sonen les campanes.
Impressionant.
Què li ha semblat, eh?
Com ho ha sabut tot això, vostè?
Bueno, jo perquè tinc cultura.
O perquè jo no he arribat a llegir tot el llibret encara.
Bàsicament perquè el llibret jo ara el tinc jo.
Molt bé, escoltem aquesta sardana, però vos apartaven la base una preciositat del mestre Enric Morera.
Thank you.
Davant la Verge, una meravella de sardana del mestre Enric Morera que ensenya una versió de la Cobla Sant Jordi, Ciutat de Barcelona. I ara el senyor Amadeu Carabó ens porta un dels seus expedients, que recuperem un d'aquells primers que va escriure, que ens parla del Santet del Poble Nou.
Festa, festa.
Expedient C, amb Amadeu Carbó.
És temps de castanyes, moniatos, panellets i tal com toca per aquestes dates el de visitar els cementiris, el de retre honor i memòria als que han anat per davant nostre. Jo sóc poc afeccionat a visitar cementiris. Prefereixo passejar entre els vius que entre els morts, però la vida, malauradament, és com és, i de tant en tant ens fa la malifeta d'haver de tensar-nos-hi a dir el darrer adéu, o fins la propera, depèn de les creences de cadascú, a una persona estimada. Malgrat el dolor i que tot plegat és poc agraït, en els cementiris es poden descobrir coses molt interessants. Tant és així que cada cop més en els cementiris s'estan descobrint fins i tot encants turístics que s'exploten amb visites guiades o programant concerts o altres activitats culturals en els seus espais més recollits. El cas del cementiri del Poble Nou de Barcelona és un d'aquells casos d'un recinte ben singular ple de coses interessants. Aquesta necròpolis també va ser coneguda, o es coneix, com el cementiri vell o de l'est. I una de les seves singularitats rau en que va ser el primer cementiri que va tenir la ciutat a finals del segle XVIII. Es va decidir la seva construcció en uns terrenys agrícoles i ben allunyats del nucli urbà. L'objectiu era deixar el costum d'enterrar les persones en les fosses parroquials, sobretot per motius de salubritat. Passejant entre tombes i nínxols, descobrim retalls d'història de la vida dels barcelonins, grandeses i misèries d'una ciutat. L'ostentació d'una burgesia benestant que es debatia per veure qui la tenia més grossa, em refereixo a la tomba, esclar, ha quedat ben reflectida en el patrimoni arquitectònic i escultòric, com per exemple l'esfereïdor conjunt conegut com el Petó de la Mort, obra atribuïda a Jaume Barba. Els rics panteons de les famílies de Casabona contrasten amb els nínxols humils, fins i tot anònims, de les famílies de cases no tan bones. I com no, personalitats il·lustres descansen definitivament en aquest recinte mortuori amb més de 30.700 tombes. Narcís Oller, Narcís Monturiol, Josep Anselm Clavé i Valentí Almirall són uns d'ells. Però a mi el que em va impactar de debò va ser descobrir la tomba de Francesc Canals i Ambròs, més conegut com el Santet del Poble Nou, un personatge allunyat de les celebritats, del poder i dels diners. Al seu voltant ha crescut tot un santuari popular. Flors, exvots, peticions escrites s'amunteguen al voltant d'aquest nínxol. La seva biografia és poc o gens documentada. La tradició oral ha estat l'encarregada de mantenir viu el record d'aquest jove que morí l'any 1899, amb tan sols 22 anys, convertint-lo en venerable i al mateix temps en llegenda urbana. Del Santet del Poble Nou s'expliquen miracles, curacions i que actua d'intercessió de les peticions que la gent li fan arribar. Cal aclarir que mai intercedeix per temes de diners. En algun lloc he llegit que aquest santet fa miracles proletaris. També s'explica que en vida Francesc Ambrós treballava als magatzems El Siglo i que tot just abans de passar a millor vida, per culpa d'una maleïda tuberculosi, el santet va fer la predicció de l'incendi que destruiria l'any 1932 els esmentats magatzems. No sabem del cert ni qui ni quan va començar a convertir el nínxol d'Ambrós en un improvisat lloc de culte, però el cas és que l'indret és cada cop més visitat i la fama del santet cada cop té més volada. Un detall final. Si aquesta secció us ha fet descobrir la tomba de Francesc Ambrós, el santet del Poble Nou, i us hi voleu atensar a cercar el seu ajut, no oblideu d'entrar a l'indret per l'esquerra del nínxol i sortir-ne per la dreta, mai retrocedint per sobre de les nostres mateixes passes. Forma part del ritual. Les coses són així.
Festa, festa!
I seguim presentant, senyor Garbó, aquest nou compact disc, aquest doble compact disc dedicat a Enric Morera, que té aquest nom tan divertit de la dansa. Bé, divertit no, però és molt original i a mi m'agrada molt la dansa dels modernistes. Enric Morera amb la Cobla Sant Jordi Estat de Barcelona i un segon CD que hi ha enregistraments històrics, com dèiem abans. I ara ens toca la mostra més bona d'aquests enregistraments històrics, és una Santa Espina. Avui que no tenim xino, doncs avui tenim Santa Espina igual.
Però si vol jo faig de xino, eh?
Bueno, també podria fer vostè de xino, si vol, sempre. I què faria?
Em deixaria créixer el cabell.
Això també.
Perquè això necessitem. Tanyiria una mica més de blanc, no gaire més, perquè jo ja...
Déu-n'hi-do, ja. Déu-n'hi-do, ja. Ja cria...
Ja cria canes.
Ja cria canes. No, però no caldrà, perquè segur que en Josep Maria aquesta Santa Espina també l'agafarà i la convertirà un dia d'aquests en un dels seus espais dels temes d'en Xino. Però avui la tenim sense temes del Xino, la tenim directament perquè és una Santa Espina molt especial. És una Santa Espina que està enregistrada l'any 1908, senyor Carbó, que vostè hauria ser molt jove en aquella època.
Molt, molt. De fet, recordo
que,
ho vam enregistrar amb la Cobla La Principal de Peralada.
Efectivament.
En Ramon Vinyals, que anava amb calça curta.
En Ramon Vinyals?
Sí. És el que va enregistrar. Amb uns corrons de cera.
No digui mentides. La Cobla Principal de Peralada és la que ho va enregistrar, evidentment, que per cert en el disc, ja hem comentat una mica abans el tema, però hem de dir que no ens complau gens a la distribució. El primer compact disc és un compact disc molt acurat, molt cuidat, amb una selecció de sardanes, de 15 sardanes genial, amb uns textos que estan molt ben preparats i molt ben, com li diria jo, elaborats amb l'Anna Costal i amb la IATS i tot plegat. Està tot molt bé, però en canvi el segon compact disc l'únic que fa és dins aquí qui són els que se'n cuiden del Museu de la Música i de l'Espai de Documentació i Recerca, però no ens donen ni l'any. L'any l'hem hagut d'averiguar telefonant a les persones que han fet el disco, perquè en el mateix CD no hi ha la informació que pensem que caldria que hi hagués. I entre altres coses, per exemple, posen Cobla Peralada quan el nom és Cobla La Principal de Peralada. Per tant, nosaltres us convidem a escoltar aquesta Santa Espina amb La Principal de Peralada, no amb La Peralada com diu el disc, i que sapigueu que és un enregistrament de l'any 1908 que en el disc tampoc no ho posa. Clar, dius, home, has de donar coses extres,
no em protesti tant.
Sí, perquè miri, no m'agrada això.
Però jo, en canvi, li diré que han fet una tria d'una imatge de marqueteria d'Art Nouveau, modernista, que forma part d'un moble espectacular,
sí,
que és el que, diguéssim, dona tota la gràfica en el disc, que és deliciós.
Està molt maco. Però
jo, és que jo intento quedar bé.
Sí, però la informació s'ha de donar.
I més
quan vostè diu enregistraments històrics...
Posa alguna cosa al moble.
Enregistraments històrics ha de dir quina és aquesta història, perquè si no no s'entén, no es pot entendre.
Doncs ho diem nosaltres.
Ho diem nosaltres, ja ho hem dit i ara ho escoltem.
Cobla què?
La Principal de Peralada.
Any?
1908.
Endavant.
La Santa Espina. Thank you. Així acaba aquesta versió de la Santa Espina d'Enric Morera en l'enregistrament de l'any 1908 amb la Cobla Principal de Paraula de Veu. Senyor Carbolo, que li deia abans que si no s'expliquen les coses no s'entén el perquè acaba així aquest enregistrament, perquè acaba tallat, evidentment, però la ressonància que queda és del soroll del vinil, per tant sembla que
el disc... vinil.
Bueno, del vinil
o del
trinil o de la pedra, és igual, però no sabem ben bé si és que acaba així, ho han deixat així o ho han manipulat, o no se sap perquè no s'explica en absolut, i no explica tampoc que una sardana deixi de tenir el tuti final quan hi ha un contrapunt, perquè ja s'ha sentit aquest tuti. En fi, en tot cas, és el document que avui ens ha servit per escoltar també la Santa Espina aquí en el Festa, i ja està, el document són documents, no? Ja està, no?
Jo segueixo dient que el moble és preciós.
El moble és molt maco. Ara venen altres coses al Festa. I venen coses com un senyor que ens estimem molt i que ens visita cada final de mes o principi de mes. Depèn de quan escoltin el programa, serà el primer programa de mes o serà l'últim programa de mes, com ens ha passat també amb el de les paraules de festa del nostre benvolgut Octavian. Però el senyor que ens ocupa en aquest final de mes és el senyor Aguilar, no? Que és el que ens visita sempre. Senyor Aguilar, bon dia i bona hora.
Hola! Què tal, homens? Molt content de repetir avui una vegada més un programa, perquè, escolteu, se'ns acosta allò de la castanyada. I bé, alguna cosa explicarem, eh?
Perquè suposo que ja deu tenir a punt les castanyes i els moniatos, no, senyor Aguilar?
No ben bé, estic badant. I ja fas bé de dir-m'ho, perquè, escolta, al final se'n tirarà com aquell que diu a sobre i no haurem fet els deures. Per tant, vaig a buscar castanyes després de la trucada.
Doncs vinga, som-hi, senyor Aguilar. De què ens parlarà avui?
Oh, avui la cosa va de papers, eh? Sí, de papers, d'aquestos que rebem per les cases, eh? Ja ho veureu, quan vulgueu.
Doncs vinga, som-hi, els minuts de l'Aguilar al Festa.
Festa.
Els minuts de l'Aguilar.
Ole! Bona hora a tothom! En això de rebre les factures de la llum, el telèfon i, entre d'altres, la del gas, crec que els de casa comencem a ser dels darrers espècimens que encara ens ho envien per carta. Oh, els de les companyies ja ens entaforen expressament els sobres, fulletons annexos, on expliquen les meravelles de donar-se d'alta de les factures sense papers. Que si aquestes resulta que són més còmodes, més ràpides i més segures, au! A veure, parlem-ne. Còmodes, ràpides, segures per aquí. Per un servidor, ja us ho puc garantir, que cosa més còmoda que obrir la bústia de l'escala, difícil de superar. Més ràpid que anar a l'arxivador del despatx, complicat de millorar, eh? I més segur que guardar-ho a casa amb clau i pany, eh? Impossible. Ep, i no us perdeu. En els documents sempre hi apareix escrit en un racó l'excusa de la llagrimeta ecològica amb l'objectiu de fer creure que ets el responsable màxim de la tala d'arbres i de la desforestació sencera del planeta per culpa, òbviament, dels papers de les factures domèstiques. Oh, eh? Quines penques! De veritat que els de casa som els màxims responsables del canvi climàtic? Au! Deixeu de tirar bombes en les guerres o d'escampar fum tot lo sant dia des de les xemeners nuclears, petroquímiques o elèctriques i dediqueu-vos, des de que surt fins que es pon lo sol, a plantar l'hort en siams, bledes i cols. Això sí que és 100% ecològic. Ah! A més, en els fulletons, com a reclam, sempre hi ha la invitació a participar en un sorteig on com a premis no hi falten mai aparells tecnològics d'ultíssima generació, com ara telèfonos d'aquestos que es belluguen, els mòbils, taulets, portàtils, o què sé jo que més. Per cert, coneixeu algú que de veritat hagi guanyat mai algun d'aquests trofeus? Tinc seriosos dubtes. Sí, els sorteigs es fan davant de notari, es publiquen fotografies, però això, sincerament, és garantia, eh? A més, en els fulletons sempre hi fan constar que es repartiran uns quants a la vegada i que la promoció serà vàlida fins que a una data determinada s'acabi. Segur? Ara, posats a dir, convençut estic que en els despatxos, en veure la meva data de naixement, les companyies també deuen pensar que les meves factures de paper també tenen una data determinada. Clar, però per poc que pugui, encara me n'hauran d'enviar una llarga temporada. Au, una abraçada ben forta i fins a la propera.
I aquí acaba una, o d'aquí uns minuts acabarà aquesta nova edició del Festa Festa, la 2079 de la seva història, la 290 de tota l'època internàutica, que està possible gràcies a una pila de gent.
Oi, el Víctor Pàmies, el Llorenç Aguilar, l'Octavian Mocano, el Toni Serés, el Carles Esteve, el Ramon Vinyals, el Nico Alonso, l'Ester Estela, la Marta Ibanya, del Jesús Ventura...
I la Mateu Carbó, que és el que ha dit tota la llista sencera. I ara ens acomiadem i encara amb una altra de les sardanes d'aquest doble competís dedicat a Enric Morera, la dansa dels modernistes, és el títol genèric, i seguim escoltant sardanes del primer dels discos, que en aquest cas és una sardana que es diu A la plaça. És una sardana, senyor Carbó, que li sonava molt perquè havia estat sintonia del programa. Abans hi havia aquesta sintonia, primera. De les primeres sintonies del programa era aquesta, A la plaça, una sardana d'Enric Morera. Llavors va arribar un punt que vam perdre la gravació i vam agafar una altra que es diu Serra Amunt, que també comença amb les tenores i que va ser durant molt de temps també la sintonia. I ara que torna a estar gravada la podríem aprofitar una altra vegada.
Un moment, podríem fer una mica de consell de redacció del
programa? No, ara no, perquè ara ens hem de
comiadar. Aventura...
En parlem d'aquí un moment, senyor Carbó. Els deixem els nostres oïdors que escoltin A la plaça d'Enric Morera.
Que votin.
Després, un altre dia, amb la Copa Sant Jordi Ciutat de Barcelona, amb ella ens acomiadem i tornem, si ho voleu, el proper cap de setmana. Fins aleshores, adeu-siau.
Adeu.